Tot costa.
El que semblava un mes de desembre duríssim pel Barça s'ha convertit en terreny adobat per marcar distàncies a la Lliga i per acabar l'any líders. El nivell de joc encara no és el de la temporada passada, però la dinàmica blaugrana, sí.
citesràpides.cat, l'espai per conèixer gent nova en català, patrocina el Tot costa.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
A 7 d'aquest dilluns 15 de desembre de 2025, la vigília d'un apassionant Guadalajara-Barça. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
Que és setmana de 700 de Copa del Rei, que el Barça juga demà, com dius, a Guadalajara contra un Primera Federació. Flick ha descartat Joan Garcia com a titular, era previsible, però ja ho ha anunciat. I ara el dubte és qui jugarà dels altres dos porters. Sí, serà el retorn de Ter Stegen. Sobre el seu futur n'ha parlat avui Hansi Flick, ha dit que la decisió és del porter, cosa que no deixa de ser significativa tenint en compte que té 2 anys de contracte. És evident que el mateix Hansi Flick sap que hi ha un tema sobre la taula. El Barça tot just entra a la competició i és l'únic català.
De seguida analitzarem la situació a la porteria del Barça, per sort en termes menors, perquè, com ha dit Flick, o com ja ha deixat clar Flick les últimes setmanes, el titular indiscutible és Joan Garcia.
I encara un apunt del Barça, el Racing de Santander ha decidit denunciar el club blaugrana davant la Lliga per la venda de Pablo Torre. El Barça el va vendre al Mallorca per 4,95 milions d'euros i a partir de 5 milions el Racing tenia dret sobre la plusvàlua. Els càntabres consideren que hi ha mala fe del Barça i que el preu real seria de 10 milions, que és el valor fixat per una possible recompra.
Sí, és una mica allò de tota la música per menys de 10 euros. I val 1,99, però en
sí,
aquest cas...
Aquí el Barça dissimulat podria haver posat 4,99, va posar 4,95.
Sí, és un marge.
Però vaja. Avui el Rayo i el Betis tanquen la 16a jornada de Lliga en ple de victòries pels catalans. El Barça es manté líder amb 4 punts sobre el Madrid. L'Espanyol és 5è amb 30, situat en zona d'Europa League. I el Girona és tercer per la cua amb 15 punts, però empatat amb l'Osasuna i el València, que ocupen els primers llocs de la zona de la permanència. El Madrid, Xavi Alonso va salvar el matchball amb una victòria al camp de l'Alavés, però continua fent-se la víctima amb el tema arbitral. Ahir el mateix Xavi Alonso va dir que no el sorprenia que el VAR no hagués entrat en un possible penal sobre Vinícius, i avui està Florentino Pérez, el president del Madrid, qui ha tornat a citar el cas Negreira. En un acte de Nadal davant la premsa ha reiterat que és l'escàndol més gran de la història del futbol. Una indignació que diríem que li arriba sempre en diferit, en aquest cas, sobre aquest cas, perquè coincideix que amb el Barça, que ja no rema per la Superliga, les últimes declaracions de Florentino.
Déu-n'hi-do, l'estripadeta de Florentino Pérez contra Lliga, Federació, per descomptat el Barça, contra el gremi arbitral, contra el senyor que s'asseia ahir al bar, en fi, no s'ha deixat ningú, i això que era el dinar de Nadal. Després ho escoltarem.
El Barça femení, Clàudia Pina, ha renovat per 3 temporades més, fins al 2029, i estaven pendents de Mapi, que dissabte va marxar substituïda al partit contra el Badalona. Es va fer mal al turmell esquerre, però previsiblement entrarà a la convocatòria de demà per jugar dimecres l'últim partit d'aquesta primera fase de la Champions al camp del París. El Barça va guanyar aquest partit contra el Badalona, i l'Espanyol també va guanyar el seu partit, de manera que Badalona i Espanyol es mantenen en una zona tranquil·la de la classificació. El Barça, una setmana més, líder de la Lliga F. I el Barça de bàsquet jugarà demà el seu tercer partit dels 6 que ha disputat en 11 dies entre CBL i Eurolliga. Ho farà a la pista del París a la 16a jornada. L'objectiu serà sumar la 7a victòria consecutiva. Té per això una nova baixa, la de Jan Veseli, que se suma a les ja conegudes de Núñez i la Provítola, a més dels dubtes de Joel Parra i Toko Shengelia de cara a aquest partit.
De fet, el Barça va guanyar ahir a Manresa amb una autèntica ambulància al vestidor. va ser l'únic dels catalans que va guanyar en aquesta jornada de l'ACB. Després ho analitzarem tot plegat amb l'Ernest Macià.
I encara un parell de punts més en hoquei patins. Pablo Álvarez no continuarà al Barça un cop finalitzi el seu contracte aquesta temporada. Álvarez, de 39 anys, és un dels màxims golejadors de la història de la secció d'hoquei patins. Blaugrana haurà jugat 12 temporades amb el Barça, això sí, en dues etapes diferents. I a falta de 3 mesos per la Marató de Barcelona, l'organització ha informat que ja s'han superat les 30.000 inscripcions, una xifra rècord que ja la situa entre les 5 maratons més populars d'Europa. La cursa es disputarà el 15 de març. I encara tanco amb un últim apunt d'aquesta tarda. La titular del jutjat número 2 de Sabadell ha estimat que Juanjo Isern no ha estat perjudicat en cap tema relacionat amb les eleccions a la presidència de la federació i deixa sense opció l'excandidat a presentar-se com a acusació particular en la denúncia que té l'exsecretari general de la Federació, Raúl Camacho, per administració deslleial i falsificació documental.
Els siderals que no paren al voltant de la Federació Catalana de Futbol, en aquest cas una sentència contrària a un dels excandidats, però ja sabeu que hi ha en marxa un altre sideral amb gairebé un terç dels clubs que formen la Federació Catalana demanant que es convoquin eleccions, la Federació Catalana en boca del seu president s'hi nega, en fi, un sideral infinit el que rodeja la nostra federació de futbol. Aquest és el mapa esportiu d'aquest dilluns, que té una pregunta per la nostra audiència.
Flick descarta Joan García per jugar demà a Guadalajara i us preguntem qui ha de ser el porter titular, si Stensne o Ter Stegen. Podeu votar l'enquesta que tenim penjada ja tant a Twitter com a Instagram i dir-hi la vostra a qualsevol de les nostres xarxes socials. Creieu que ha de jugar el polonès o l'alemany? Podeu votar-hi i la Sònia Oleart, com sempre, ben pendent.
Des d'ara i fins a les 9, sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @TotCosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
Avui al gol sud i en substitució de Dani Sanabra, un altre clàssic del Tot Costa. Ferran Martínez, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ferran Martínez, un home aplicat que ha seguit amb interès els titulars del programa, no així al gol nord, els dos alumnes discos. Senyor Marcos López, bona tarda.
Bona tarda, bona tarda.
Senyora Anaïs.
Estàvem parlant del programa.
Això, quan anava jo a classe... Martí López, què és això tan interessant que us heu d'explicar?
Ai, sí, ara. Sí.
Acabes d'obrir, ara.
Estàs confirmant que ets el profe rebel·lent?
Sí. Bé, i nosaltres els vols alumnes.
Saps què passa? Que això, que... la nostra audiència no ho sentia.
Soc
però vaja, va.
Soc el profe que digues. Està perpetrant la lliçó i hi ha dos tios al final, en aquest cas un tio que anava...
No, a primera fila, no al final.
Comentàvem només la pregunta, Jordi.
Comentàvem la pregunta.
Comentàvem la pregunta, sí. Doncs mira, doncs pitjor encara perquè he sentit... De Guatemala, Guatepeor, que vol dir que la pregunta no els agrada cap
no,
dels...
No, no, no,
no. No va per aquí, però, però quasi millor que pensis
això.
Anava
la tria de porters, que és
molt
pitjor.
Bé,
que són declaracions contundents.
Tu pensa que és això,
comença,
que millor.
Comença forta, Anaïs Martí, la tarda de Tot Costa. Venen revolts, jo no m'ho perdria. Vinga, salva, fot.
Tot costa una dècada. Grimau en rol.
A Tot Costa parlarem de bàsquet, de moment de bàsquet FIBA. Senyor Roger Grimau, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I molt benvingut al Tot Costa.
Moltes gràcies, un plaer.
Roger Grimau, bona tarda.
Molt bona tarda.
No sé si en la teva voràgine romanesa has tingut temps de seguir el bàsquet d'aquí molt o poc.
Sí, he seguit, he vist molta Eurolliga, menys un partit per jornada. Bueno, tothom ho sap que no he vist el Barça perquè no ho puc veure i no em venia a gust veure el Barça.
Llavors, si has fet un zubi, això no ho sabia.
Sí, 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 no, perquè no em venia a gust veure el Barça, bàsicament, ja està. No, no per ràbia, ni per rancor, ni per maleït, ni res, com a jugador em va passar el mateix. L'any següent no podia, perquè...
Tu t'ho senties
perquè és molt... Collons, som del Barça i fa mal.
Tot costa una dècada.
Roger Grimau. exjugador, excapità, exentrenador del Barça de bàsquet i també pioner del Tot Costa. Ell va ser el titular de la primera secció de bàsquet del programa, que en aquests 10 anys ha sofert diverses mutacions, passant per Jordi Trias i ara ja directament pel cinquè quart.
El primer àudio que sentíem era la primera secció que vam fer amb Roger Grimau i, si no m'equivoco, és l'última entrevista que hem fet amb ell on ens explicava que li feia mal veure el Barça.
Sí, que no havia anat especialment bé. Vaja, era tornant de l'etapa romanesa, on diguem que el tracte hauria estat millorable. En fi, sempre una abraçada pel Roger Grimau, que té les portes del Tot Costa obertes pel que vulgui, o per venir o per queixar-se a distància, que és el que fa de tant en tant. Vinga, ara sí.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Los Niños Cantores de Zapopan és el grup que ha triat avui el Salva Pou, i diu el Marcos López. I esta música, Guadalajara, Guadalajara, on juguem demà.
A veure, Marcos, porta tota la tarda per fer aquest
gato. Quan acaba això?
És a dir,
demà.
Si divendres ja va estar tot el programa.
No us va bé, eh?
És l'únic que li feia gràcia al Costa de tot el programa. No, i de tot el programa d'avui. És a dir, Costa ara ja es podria aixecar i marxar a casa perquè ja la resta anirà de baixada.
No, no, però...
Aguanta. Colomitos
lejanos. Deixarem Jalisco i anirem cap a...
És Guadalajara de Mèxic.
Sí, home.
Sí, sí, però ja veiem el doble joc. No, és un gag que no acaba de funcionar a la perfecció.
Que jo, que jo sàpiga...
Aquest gag no t'hauries d'acceptar, aquest gag.
No, no, que sentit.
No t'hauries d'acceptar aquest gag.
Guadalajara de Castella-La Mancha no té cap ranxera tan identificativa
pues,
com aquesta.
No, pues,
no t'agrada?
No, no m'agrada perquè no juga el partit a Jalisco.
En fi, mala sort. Avui no li agrada res. Guatemala i Guatepeor...
No, no, això no ho he dit jo.
No, ho ha dit l'Anaïs, però...
No, no, ho ha dit ell, ho ha dit ell.
Però m'ha semblat clar que li compraves l'argument. Demà a les 9, en directe a la TDT de Catalunya Ràdio, Guadalajara-Barça, Guadalajara els de Castella-La Mancha, Club Deportivo Guadalajara, de fet, Barça, partit de setzens de final de la Copa del Rei, un partit que, com cada dia previ de partit, ha portat adjunta Ramon Salmorri, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Roda de premsa de Hansi Flick, que atès el bon moment de l'equip, diguem que avui ha pogut, ha parlat de moltes coses, però ha pogut centrar-se en el tema porteria.
Sí, és el gran tema de la prèvia d'aquest partit de setzens de final de Copa contra el Guadalajara, equip de primera ref, i tot ha anat enfocat, o pràcticament tot, al debat a la porteria. Bàsicament perquè el partit es presenta o es dibuixa com un plebiscit sobre Marc-André Ter Stegen i el rol que ha de tenir aquesta temporada al Barça. Ja va explicar Hansi Flick que Joan Garcia era el número 1, però la Copa del Rei és, en principi, pel segon porter. I cal veure si en aquest partit es compta amb Marc-André Ter Stegen o se li dibuixa un paper residual d'aquí el que queda de temporada, i fa una mica l'efecte que si marxa, doncs tampoc suposaria cap problema per ningú a dins del club. A veure, Flick no s'ha mullat, diu que és una decisió que prendran demà, però sí que ha donat alguns detalls o algunes pistes. Primer, que Joan Garcia no juga demà, ja ho sabíem, però ho ha confirmat. I després, quan li han preguntat per Stensne, ha recordat que amb el porter polonès el Barça va guanyar 3 títols, que és un jugador, diu, que porta molta experiència, ha destacat l'estabilitat que li dona l'equip i, a més, l'ha lluat, diguem-ne, en el seu rol dins del vestidor, considerant-lo un jugador amb molt de pes i molt important. I, en canvi, quan li hem preguntat per Marc-André Ter Stegen i pel seu futur, el discurs no ha estat ni de bon tros el mateix. Ha dit que és un gran jugador i un gran company, però ja va explicar que havia parlat amb ell sobre quin havia de ser el futur de Marc-André Ter Stegen, i avui, quan li han preguntat sobre una possible sortida de Ter Stegen al mercat, ha dit això.
I think this is his decision, and now we spoke about his situation, and I respect Mark a lot because he's a fantastic goalkeeper. Also, personally, he's a really good player also for us, for good human, for the team, the same, it's the same. But at the end, it's his decision, and he has to decide, not me, so it's about that.
Per tant, Flick ja ha parlat amb Ter Stegen i és decisió seva i ha de decidir ell què vol fer amb el seu futur.
Per tant, queda bastant clar el que li ha dit a Ter Stegen.
Bé, ja ho
fa
ha dit,
tota la pinta.
Ja ho sí, va sí. dir públicament, que el titular era Joan
sí,
García.
Sí, no, no, però que no... Jo el que entenc pel que ha explicat avui l'entrenador és que Ter Stegen li ha dit que es busqui equip, perquè aquí no jugarà.
Depèn. Si sí, sí, la pretensió de Ter Stegen juga cada partit, segurament sí, però com... Vaja, jo ho interpreto així, quan Flick diu ha de decidir ell...
Tu sí, però en el moment en què meu... és que ha de decidir ell és perquè tu tens un porter ara mateix.
Però és que això Flick ja ho havia dit.
Però si tu penses que pot disputar la titularitat, li dius lluita.
No, és que Flick ja va dir que el seu número 1 era Joan García. No, no hi ha això. Possibilitat de discussió.
Sí, sí,
imagino
sí, sí,
que no li devia dir una cosa diferent però a Ter Stegen.
El missatge, si a Ter Stegen demà el pots de titular... El missatge és que li estàs dient que ell és el segon.
Això és un altre tema.
I que sí, sí. En el moment no, que Joan García...
Sí, sí, però que és que
no
Ter Stegen...
No estigui del tot fi, o s'acostipi, o ja... Doncs jugarà el segon.
A veure, vagi per davant que no tinc informació sobre qui serà el porter titular demà. Però sí que és veritat que som en una mena de bifurcació. En un costat tenim a Marc-André Ter Stegen, que una mica el missatge que li trasllada al club és que, si no compten amb ell, primer de tot que ell té contracte i encantat de la vida de complir-lo. I que si el Barça no el vol, que el Barça li traslladi, que el Barça li porti una oferta. L'altra posició és la del Barça, que ells no buscaran cap oferta per Marc-André Ter Stegen, que és un jugador del primer equip, que el porter titular és Joan García, i que si Ter Stegen vol minuts o vol sortir, parlem-ne, però que Ter Stegen porti una oferta. O sigui, ara mateix som aquí. Diguem-ne que la lògica ens portaria a pensar, doncs demà jugarà Stensne, i, però aquí també hi ha la gestió de Hansi Flick, la gestió del vestidor, i si la decisió de demà és vinculant o no. No ho sé, per exemple, potser s'arriba a un acord amb que Ter Stegen tingui un partit perquè es vegi que està en forma, que això li obri una mica les portes del mercat. No ho sé, no sé qui jugarà demà, però crec que avui ha quedat una mica tot.
Ja, però bastant, la situació no ha canviat bastant. Des de l'estiu.
No, és la, mateixa, clar, és la mateixa.
És que és la mateixa de l'estiu. Si el Barça li comunica a l'estiu que no compta i per això es fitxa a Joan García, doncs pues, crec que en 4 mesos no ha canviat res.
No, és que o sigui... el debat ara és qui és el segon porter. Exacte, del Barça. Aquest, o sigui, el debat és si és Chesney o és Ter Stegen.
La diferència de l'estiu, com que es va lesionar Ter Stegen, sí, no podríem saber...
Qui era el segon?
Si Ter Stegen podia fer-li...
Però escoltant avui, escoltant avui a Flick, sembla que el segon porter seu és Tec.
Perquè, exacte, però jo crec que sobretot ho serà mentre hi hagi l'opció que Ter Stegen marxi, perquè el que no faràs ara és posar a Ter Stegen demà i que l'1 de gener marxi i has de tornar a tenir...
Però també necessites posar-lo per saber com està, perquè no tens ni idea de com està.
Si tu el que vols és que marxi, t'és igual, diríem.
Però si tu vols que marxi, també l'hauràs de posar per veure amb quin nivell està i per atraure ofertes que et vinguin de fora, perquè si no, qui vindrà a buscar un porter que fa...
Necessitem molt a guanyar Ter Stegen a Guadalajara, no?
No ho sé, no parlo de Guadalajara, parlo de la Copa en general, de dir, mira, doncs té la Copa perquè tu puguis anar rodant, seràs el segon, tingueu clar, i a partir d'aquí, doncs, a veure què és el que t'arriba.
Això ho ve perillós.
Esclar, donar-li la suplència i que el 15 de gener marxi, i com li dius
a la gent? No, per gestió. Jo ho trobo perillós per gestió.
Sí. Gestió de grup.
I crec que Flick també ho té bastant clar.
Però veieu que Tec s'enfadaria gaire si no jugues, que jo tinc la sensació que no...
El Salmo...
No li importaria gaire, eh?
Una cosa, és que aquest és el quid de la qüestió important, que la reacció d'un i altre no és la mateixa. És a dir, si Tec no juga...
No passa res. Jo, Flick, si vol tirar per Ter Stegen, que jo tampoc ho sé, ho té fàcil, perquè Tec no li posarà, Stensen no li posarà cap problema.
Correcte.
Però jo crec que ha de decidir el que ell cregui, no per si s'enfada un o un altre.
És una decisió que crec que no només és esportiva.
És de club.
Clar, és de club. Aquest jugador cobra molts diners, però, escolta, i el club vol alliberar la fitxa d'aquest jugador.
Sabem del club, l'únic que he sentit jo és les vegades que Deco s'ha referit a aquesta qüestió i ell ha dit que ells no tenen cap problema amb que...
No, perquè tampoc poden fer més coses.
Ah, ja ho sé, però... Jo, és que tu ara deies, a l'estiu ja li van dir, és que jo crec que l'estiu no es va arribar ni a aquest escenari, perquè
es va lesionar.
Quan estàvem a punt d'arribar, quan aquest tio torni de vacances li haurem de dir que no jugarà, ja va tornar lesionat, és a dir, no, la situació és ara. I
després, un mateix que volia dir abans, del que ha explicat el Salmo de la roda de premsa, quan diu, li pregunten per Chesne, no li pregunten. O sigui, li pregunten per Ter Stegen i Flick... recull
tens raó.
I parla de Tec, que per mi això em sembla significatiu. Quan li pregunten per Ter Stegen tal qual, ell diu no, però quin rol tindrà Ter Stegen i tal, no, destaca la figura de Tec, que ha estat important la temporada passada per guanyar els tres títols, que ha estat important aquest any quan no ha jugat Joan García, quan ha estat lesionat Joan García, i que és molt important tant dins com fora també del camp. A mi em sembla que bueno, està lluant un jugador quan li estan preguntant per un altre, que a més és el capità.
I no serà psicologia invertida.
I de l'altre diu, ella ha de decidir què vol fer.
És que aquí Flick ha estat generós, i a mi em sembla que bé que ho hagi estat, quan diu que Ter Stegen, com ha dit, és un bon company i un bon...
Una bona persona.
Sí, una bona persona. És que no dic el contrari, perquè no conec Ter Stegen, però sí que recordo que Ter Stegen va dir que recuperaria en 3 mesos i se n'ha estat 4 només per putejar el Barça. Això a Flick li serà igual, però a mi no. Dit això, pel que dieu, percebo que demà faríeu jugar tots extens, eh?
Sí, sí. Sí, pel motiu aquest, per gestió de vestidor, com deia abans el Marcos, per què? Doncs perquè si no, si tu a Ter Stegen li dones això, per aferrar-se a l'argument aquest que diu no, jo estic lluitant ja, Ter Stegen, el seu argument és ara, jo vull lluitar i estic lluitant per tornar a ser titular amb el Barça. I l'any passat, quan es recupera i ve de jugar tota la temporada Tec, recordeu com ell ja abans de rebre l'alta ja està fent entrevistes...
Sí, tu pots pressionar per jugar per davant d'Estense, perquè jo crec que és molt millor portar Estense.
Però
ara mateix no pot pressionar perquè...
No ho diré en boca seva, però jo crec que Ter Stegen, per l'autoestima que té, per l'autoconfiança que té, creu que és millor que Joan García.
I està bé que pensi
això, però això no serà un problema al vestidor, perquè jo crec que el vestidor ja ha vist que Joan García és un porter de totes les garanties possibles.
I ha dit obertament, Joan García is number one.
Sí.
Dues vegades.
Avui la tercera, per això.
El que passa és que ambientalment, que això jo ja ho pensava a l'estiu i ho continuo pensant, de moment no ha passat perquè Joan García ho està fent perfecte.
I no passarà.
Poden venir tres partits dolents
no passarà,
de Joan García,
però han de ser tres partits dolents amb tres errades grolleres que no ha tingut fins
no passarà,
ara.
Que va tenir la de, que va tenir la de Oviedo i no va passar res. No va passar res perquè l'entrenador confia.
Flick ha demostrat que quan aposta per un porter li accepta les errades.
Evidentment.
No el mou.
És una prova d'això.
També ha demostrat,
Joan García, el dia
també ha demostrat que no es casa amb ningú. I no. Si De Jong s'hi pixa, De Jong va a la banqueta.
Sí.
Vull dir que l'any passat va haver una època que el number one era Iñaki Peña i va deixar de ser...
que tots els porters de la història del Barça i també jo crec que de tots els grans clubs se'ls hi ha permès alguna errada, començant per Ter Stegen.
Totalment, si jo no estic dient que Joan García ara l'haguem de valorar perquè si un dia s'equivoca, però jo dic que ambientalment és pitjor tenir a rebuf a Ter Stegen.
Jo crec que això era vàlid a l'agost, quan la gent no havia vist Joan García.
Ara ja no és vàlid. Ara ja no, perquè primer és indiscutible.
Jo estic amb el Jordi totalment.
Millor que tingueu raó vosaltres, però jo ho veig així. El futbol, la memòria, dura dos partits.
Ja, però l'entrenador, en qui confia?
En Joan García, ja però Marcos, l'entrenador, ha confiat en molta gent i ha deixat de confiar perquè és la seva feina.
Però jo aleshores no ho estic entenent, perquè aleshores, si Joan García fa tres mal partits
que té tot el dret del món,
i entren els dubtes a Flick...
No, a Flick no.
A qui li entren els dubtes?
Doncs. Genera el xup-xup perquè ens coneixem.
Per tu, a l'afició, vols dir?
No. Sí, home.
Però em sembla que només hi ha un jugador menys popular que Ter Stegen a dia d'avui, que és Frenkie de Jong. Però vaja,
amb això,
em sorprendria molt.
Tant, només a Hansi Flick, sinó, mira, diguem-ne, el modus operandi del club quan va entrar l'actual junta directiva. Què va passar amb Jordi Alba? Que se'l va enviar a la banqueta i ja no va jugar?
No, és veritat, va tornar a jugar.
No, i tant que va tornar a jugar. Valdés
va lesionar.
Bueno, no.
Valdés va lesionar.
I va acabar jugant, fent un gol decisiu contra Osasuna.
L'aposta va ser que va tornar a jugar perquè era el millor lateral esquerre de llarg en aquell moment.
O amb Gerard Piqué. És a dir, quan el club decideix que hi ha un jugador que ha de sortir...
Sí.
Diguem-ne que...
Per tant, veniu a dir que no és només una decisió esportiva, que hi ha molt més aquí darrere.
És el que ha de ser. Si portes des de l'estiu intentant que aquest senyor marxi, doncs ara no pots canviar d'opinió per molt que diguin respecte al contracte. És que només faltaria, no? Vull dir, el futbolista ha signat un contracte que és el que hi ha, i si ell el vol complir i li importa tres papins jugar al Mundial o no jugar-lo, pot estar aquí tranquil·lament
perquè
no passa res.
Perquè hi ha també a favor de Ter Stegen, que s'ha de dir, ell, recordem que el 2023... renova.
Va diferir el salari.
Diferint salari per poder inscriure companys.
Evidentment.
O sigui, a Ter Stegen, que pot ser com sigui, però quan se li ha demanat que fes un esforç també per ajudar el club, el porter alemany ha respost i ha ajudat al club.
I ara... a l'estiu, Ferran, no hi havia masses veus de companys que diguessin que no volien que fos el seu capità. Vull dir que això també hi ha uns codis de vestidor que són...
Sí, els jugadors tampoc es mullaran, estic d'acord.
Correcte, no es mullaran amb res i diran, perfecte, no, aquí és el capità aquest, l'altre, endavant.
Perquè és un tema d'acompanyarisme, perquè avui és Ter Stegen i demà seràs tu.
Pot, sí, totalment, 100%.
Bé, que no sabem qui jugarà demà, ara farem la Lotto Hansi.
Sí, Frick sí que ho sap.
Sí, home, clar, només faltaria. Sí. El segon nom que balla de demà, vaja, balla no. En principi no jugarà, però ha fet la sensació avui, sí, que sí que ha viatjat.
Estrany, que hi ha hagut un revolt perquè ha començat la sessió d'entrenament de l'equip i no hi era Robert Lewandowski, que té aquests problemes a l'esquena que desencadenen en una sobrecàrrega als isquios. És el segon dia que Robert Lewandowski no s'entrena amb la resta dels seus companys, ve a més precedit del que va passar contra Osasuna, que es va estar escalfant i quan l'equip va marcar ja no se'l necessitava i va tornar a seure i no va jugar, i en principi el missatge que sortia des del club és que Robert Lewandowski no jugaria, però després ha aparegut Hansi Flick a la sala de premsa, ha dit que està disponible, i per tant compto amb ell, tot i que després ha parlat de les variants que té per jugar com a davanter centre, si no fos Lewandowski o no és Ferran, ha parlat de Fermín o ha parlat de Marcos Rashford. Pel que diu Flick, no fa pinta que hi hagi d'haver grans rotacions. De fet, del filial avui només els tres habituals, Jofre Torrents, Dro i Tommy Marquès. I si vols una mica de pistes per la Lotto Hansi,
perfecte,
ha descartat a Casado com a possible lateral dret.
I ha parlat de Fermín com a nou.
Sí, 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 ho he dit.
Per lateral dret, perquè vol...
Descans per Koundé.
Clar, si tu penses en descansar Koundé i Eric, que al mig del camp tens la possibilitat de Bernal, tens la possibilitat de Frenkie de Jong, per tant hi cabrien tots si poses a Casado de lateral dret, però vaja, que això és una hipòtesi que avui ja s'ha encarregat de tombar.
Molt bé.
Poden Hansi.
Sobretot perquè els dos laterals drets són els jugadors que tenen més minuts de la plantilla aquesta temporada. Sí, sí. Eric el primer i Koundé el segon.
Ah, sí? Koundé és el segon?
Sí, el segon. Sí.
Doncs mira, que va començar així a Xans, doncs...
Bueno, va començar
com
de suplent.
Com l'any passat,
va
no?
Que...
Per això que té un... Anava amb un endarreriment, però ja és el segon.
Està jugant millor, eh?
Estones, però sí.
Bueno, l'altre dia va jugar bé.
Sí.
No te va agradar?
Correcte.
Un bé. El professor Costa li posaria un 6.
Sí, no m'estiris més, va, Lotto Hansi.
Lotto Hansi.
El Salmo ens apunta que Flick ha apuntat que hi ha d'haver poques rotacions. Jo en veig algunes, perquè és que tinc la tentació de canviar tot l'equip, però clar, si Hansi diu que no hi haurà gaire rotacions... Bé, n'hi ha una de principal a la porteria, n'hem estat parlant una bona estona i ara vull saber qui creieu que acabarà fent jugar demà Hansi Flick.
Tec.
Sí, posarà tec.
Tec. Dos tecs, tres tecs, quatre tecs i cinc tecs. Doncs tots pensem que jugarà el polonès.
Jo no jugo a aquest joc.
Tots pensem, no, perquè ell va... Ell juga amb avantatge. Ell juga amb avantatge perquè...
El joc de sobretaula a Nadal el fan una mica excel·lent. Saps? No juguem tots.
Tu fora. Fora de la taula.
Ets el lloro del quinto.
El cunyat que ja no vola.
Doncs això, que en principi tots pensem que jugarà el polonès i sembla ser que Salmo també. Vinga, va, anem a la defensa. El lateral dret.
Eric.
I aquí he posat Koundé.
Jo també Koundé.
Jo també Koundé, sí.
Quatre Koundés i un Eric. Parella de centrals. Jo he posat Cubarsí i Christensen.
Sí. També, coincideixo. Jo,
Christensen, Gerard Martín.
Jo, Christensen, Gerard Martín.
I és que Gerard Martín l'he posat al lateral esquerre.
No.
Jo, Jofre.
Jo he posat també Gerard
Martín. Apostat per Jofre. Veig que tots estem ignorant bastant allò de poques rotacions, perquè
però mira, on va ser el primer partit de Copa l'any passat? Barbastro.
És que van jugar tots.
Pues mira l'equip que va jugar a Barbastro.
Era el 4 de gener, eh?
Ja, però...
No, que venien de totes les vacances de Nadal i ara aquí has de gestionar el mes i mig que juguen quan tens un partit de Lliga. Aleshores venien descansats. I ara aquí has de rotar.
Però després tu pots fer els canvis i posar Jofre Torrents quan no tinguis...
Els que heu apostat amb Gerard Martín de l'eix de defensa, amb qui l'heu situat? Amb
Christensen.
Amb Christensen.
Jo també, amb Christensen.
I Jofre... És a dir, tots Christensen com a central i alguns que pensem que jugarà a Cubarsí, d'altres que aposteu per Jofre al lateral esquerre i Gerard Martín a l'eix. Mig del camp.
Bernal.
Bernal.
Casado.
De Jong.
De Jong.
Jo, Bernal Casado de Jong és el...
Sí. De Jong de mitja punta, no?
Sí.
Sí, sí.
Jo, Bernal de Jong, Drou.
Doncs, finalment... No, clar, que és que jo he fet cas del, del Salmo i posava Bernal... Bernal de Jong i no us ho porteu, jo he posat Pedri.
Home, si juga Pedri demà no entenc res, de veritat.
Bé, perquè juga els primers 45 minuts
no,
i després ja resol...
No, ni 45 ni 4, demà Pedri... No, jo crec que no hauria ni de viatjar, però...
No, potser no viatja, ho veurem. I al davant, a la dreta, jo tinc Rooney.
Sí.
Tots tenim Rooney. Estem fent un 11 amb moltes rotacions, Salmo.
Rashford.
I Fermín.
Jo, Fermín i Drou.
I és que havia situat, no sé com ho he fet això, però la possibilitat de Fermín mitja punta, en comptes de Pedri, és la dubte que he tingut. Llavors, Rashford de nou i Rafinha...
Jo, Rashford de nou i Fermín a l'esquerra.
Però en un 11 que he anat tirant enrere perquè no hi ha rotació.
Jo, Drou a l'esquerra, perquè ja va jugar a l'esquerra a la pretemporada i algun partit també...
Sí, aquí, a Montjuïc també, sí, sí.
I dubtava entre Fermín i Rashford de nou, però com que el Flick a roda de premsa, ell mateix ha estat qui l'ha presentat
Fermín
com a alternativa en punta d'atac, doncs apostaré per Fermín, perquè a més necessita més confiança que Rashford, que és el cinquè jugador amb més minuts de la temporada.
Rashford?
Sí.
És a dir, que tu, el teu 11 demà Rashford descansa, eh?
Per mi sí, comença descansant. Perquè Fermín necessita més, Drou... si no juga a Guadalajara...
Drou va jugar a l'esquerra contra l'Olympiacos.
Exacte, correcte. I a la pretemporada també els dos partits.
De nou, i no amb Bardaggi, sinó amb Lamine aquell dia.
Lamine ningú l'ha situat a l'11, eh? No. Demà descansa.
De també, un altre. Que...
Sí, què vols? No,
Lamine, Ferran i Pedri que descansin.
Està
no, que viatgi,
no.
No, i a més, si comença d'inici a la banqueta... Bé, potser no viatja, però si viatja, si comença d'inici a la banqueta, no s'enfadarà quan el canvi.
Lamine no crec que viatgi demà.
No?
No?
Jo crec que no.
Ah, doncs mira.
Pues no està el Barça, bueno...
Molt bé, doncs està la cosa...
És cert que no pots... Vull dir que alguna cosa has de tenir a la banqueta per si de cas, però vaja, veurem.
Doncs està la cosa ben variada, acostuma a passar en aquests partits, encara que Flick ens digui que farà poques rotacions, el cos ens demana que n'hi hagi alguna més de les que diu l'entrenador alemany, i potser alguna menys de les que farà demà. Resolta la Lotto Hansi, ens queda per resoldre amb vosaltres el dubte a la porteria. Sonia Oleart, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Qui ha de ser el porter titular del Barça demà a Guadalajara, Steinsne o Ter Stegen?
Doncs Ter Stegen amb un 71%.
Què em dius?
No, perdona, que t'ho he dit malament. Stegen amb un 71%. Stegen amb un 78% al revés.
No, anava a dir, Stegen... és que jo tenia la sensació com la Sònia que el moment de popularitat de Ter Stegen no seria el més alt, sí, sí. I aquest 71% m'havia deixat descol·locat.
No.
Ara sí.
No. Ter Stegen 29%. El Jordi diu, seria Tec per mèrits i Ter Stegen per aparador, no sé què cal prioritzar. El Damià diu, sens dubte, Stegen per al que va portar l'any passat, Ter Stegen està amb el cap fora del Barça i el que hem de fer és ensenyar-li una porta de sortida, com més gran millor, perquè si no serà un problema per la resta de la temporada. És un molt mal suplent. L'Alfonso diu, no sabem quines condicions competitives està Ter Stegen, fa mesos que no juga, com tingui una mala actuació serà més difícil dir-lo o traspassar-lo, perquè tots sabem que la seva etapa com a porter titular del Barça ja s'ha acabat. L'Àlex ens diu a Stegen, sens dubte, Ter Stegen després del que va fer aquest estiu no hauria de tornar a vestir la samarreta ni tan sols ser a la banqueta. Stegen té un nivell que no està tan lluny del que tenia Ter Stegen abans de la lesió, perquè recordo que no se'l va venir un partit, per tant no ens cal per res. El francès diu, Ter Stegen no hauria de tornar a jugar amb el Barça, cal tenir memòria de les coses que fan les persones, i si Tec no està recuperat, que jugui algú del filial.
Molt bé, doncs la nostra audiència ho té claríssim. En general, la nostra taula avui també ha coincidit, per uns motius o per uns altres, que Stegen hauria de ser el titular demà a la porteria blaugrana en aquest partit de Copa, del qual en parlem de seguida. Hey, little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? I got a bad desire
és que hem abordat aquesta prèvia del Guadalajara-Barça, evidentment, des de l'òptica que ens toca directament, la del Barça, però volem visitar també la de l'equip castellà i tinc en línia el seu entrenador, un valencià que va jugar en el seu moment a primera divisió a les files del Villarreal i que té una dilatada carrera com a futbolista. Pere Martí, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, com estàs?
Pues bueno, pues molt bé, més tranquil ja a estes hores, no? Després de tota aquesta voràgine, més tranquil.
Sí, voràgine, eh? Un gent, periodistes donant pel sac, m'imagino que emoció a Guadalajara és això, eh?
Sí, però bueno, dir això és molt de temps el que ocupa, però per altra part és molt bonic, no? Ojalà foren capaços de viure això totes les setmanes, no? Parlaria molt bé de nosaltres a nivell deportiu, no?
Pere, imagino que l'objectiu és donar la sorpresa i per això, òbviament, com menys jugadors dels cracs juguin, imagino que millor. Ens diràs allò de, no, jo vull veure aquí la Minyamà, Lewandowski i tots els que pugui ser sobre la gespa.
Bueno, crec que és complicat, no?, el fet de que, perquè, bueno, en aquestes normes noves de que només poden participar quatre jugadors del filial, però, bueno, mos agradaria veure a tots, no? Sabem de la dificultat de partit, sabem també que és futbol i que el nostre estat emocional ens pot ajudar a donar la campanada, però, bueno, és dir, quan més jugadors bons tinguem per aquí, pues millor, no? És un dia per a disfrutar molt nosaltres i, bueno, esperem que puguem vindre els millors possibles, no?
Flick ha dit avui que no té al cap que hi haurà alguna rotació, però que no serà una gran rotació. En el cas del Guadalajara, que ara mateix a la Lliga teniu algun problema de classificació, sou a la zona de descens a la primera ref, quin tipus d'equip farà demà Pere Martí? El millor equip que pugui, pensant també en la Lliga, com ho faràs, això?
A veure, nosaltres portem molt de tute, no?, aquest any, perquè estem tenint uns viatges sense anar més lluny, hem anat 5 vegades a Galícia en el que portem de temporada. Sí, són viatges prou exigents i més lo de Copa damunt. Sempre s'ha donat la coincidència de que hem jugat dissabte el partit i després ens toca dimarts la Copa, no? Entonces nosaltres no estem molt per tirar coets a l'hora de poder derrochar en quant a minuts de jugadors, no? Tenim que administrar-los bé, hem tingut molts problemes de lesions, i bueno, un poc la idea és després de lo que van jugar el dissabte, i la idea és un poc ajustar tot això. Evidentment hi haurà gent que tindrà que repetir i si no, pues en els altres, no? Però així i tot, crec que el nostre equip, nosaltres som una plantilla molt equilibrada i en el meu cas un entrenador que m'agrada prou comptar en tot el món, vinc a dir-te, no és un equip de titular i suplents, no? És que estiguen demà perfectament, el diumenge que tenim més temps, pues podrien jugar d'inici, no? Entonces, ja t'he dit, nosaltres un equip en total garantia, no? De lo que som habitualment en Lliga.
Pere, no sé si estic equivocada, tu no pots seure demà a la banqueta, oi?
Sí, em van expulsar la primera eliminatòria i no puc estar, no? Ja l'eliminatòria contra el Ceuta la vaig tindre que vore dalt i bueno, no puc estar. La veritat que no em fa molta il·lusió, però bueno, és el que n'hi ha, no?
Clar, perquè això t'elimina la possibilitat de tenir la típica converseta amb Hansi Flick o sí que podràs passar pels vestidors?
No, en principi pels vestidors no hi ha problema, però bueno, tampoc l'anglès no el maneja molt bé, no sé com de fluida seria aquesta conversació meua i d'ell, no? Entonces, ja te dic, fotut per no poder estar, sobretot per no poder estar al banquillo, no? Ja l'altra vegada a la grada, pues no va ser la meva millor experiència, perquè mentite.
Parlant de sancions, veniu de perdre el camp del Castilla, el filial del Madrid, i vaig sentir que a la roda de premsa no estaves especialment content amb l'arbitratge. No hi ha conseqüències, de la roda de premsa?
No té res que veure de lo d'allí, no. Però, vamos, no estava content en l'arbitratge d'aquell dia i la veritat, bueno, no sé si coneixeu la nostra trajectòria aquest any, però, vamos, el que mos està passant aquest any és un poc surrealista, no? Entonces, més que això, estava molest en el nivell que estem tenint aquestes últimes, o este any, en el nivell dels arbitratges, no? Jo crec que bueno, ja a nosaltres se'ns exigís molt, als entrenadors, que vos tingui a contar que no sapiau, i bueno, ens agradaria en aquest aspecte ser corresponguts, perquè és cert que estem vivint coses que no són normals, no? Entonces, pues bueno, espere que en aquest aspecte algú puga pegar-li mà a tot això i puguen, bueno, millorar aquest tipus de coses, no?
Espera, el club, el Guadalajara, ha utilitzat Twitter per fer una mena de tutorials, jo crec que amb una certa gràcia. Avui, per exemple, segurament dirigit a mi, recordaven que Guadalajara no està a Jalisco, sinó a Castella, però ahir deien que no es diu Guada o Guadalajara, sinó que el club es fa dir Deportivo. Això és així o...
Sí, és a dir, sí.
Tu et
sí.
refereixes al teu equip com al Deportivo, eh?
Sí, és dir, així la gent se sent identificada en eixe nom, no? A mi a vegades també em costa, no? O els que venim de fora ens costa, però bueno, ja porta un any i mig així i bueno, sé el sentit de la gent en eixe aspecte i bueno, n'hi ha que respectar-ho, evidentment, no?
A casa animaran el Deportivo o el Guadalajara o hi haurà dubtes demà, Pere? Perquè em diuen que les filles potser són una mica del Barça, no?
Sí, les meues sí, però bueno, demà espero que estiguin en el Depor, no? Jo també he sigut molt de xicotet, també era molt del Barça, no? L'època aquella, bueno, justet me vaig canviar d'aquí quan millor estaven, no? Jo vaig viure l'època de Van Gaal, de Bobby Robson i tot allò. I, bueno, sí, però jo crec que demà, si haurà sigut el Madrid m'haurà fet dubtar, però jo crec que sí que demà la gent estarà prou del nostre costat, no? Sé que passa aquest tipus de coses. He estat en Villarreal en primera divisió i n'hi havia vegades que passava. Imagina't en nosaltres, no? Que som un equip molt més humilde, no? O molt més humil. Jo espero que demà estiguin en nosaltres, no? Els 4.500 que solen vindre al camp, pues això segur, no? I després pues els altres esperem que també, no?
És un camp calent habitualment o què?
No, és a dir, és un camp en quant a l'afició molt correcta. L'any passat, per exemple, que vam tindre desplaçaments pues, per aquí, per Madrid, on érem capaços de haver desplaçaments que vam arribar a durar 700 i 800 persones... És una afició molt honesta, no? Molt d'estar en el seu equip, molt de no muntar gresca. És una afició molt de veure el partit i de disfrutar del partit, evidentment animant a molts altres, no? Però no és una afició protestona, que se fiquen els derbis, que no, que va. Nosaltres som, jo crec que som massa honestos en aquest aspecte moltes vegades.
Acabo amb una pregunta que segurament no em voldrà respondre, però com per completar la guia del Guadalajara. Quan ens asseguem demà davant de la tele a mirar el partit, en quin jugador del Guadalajara ens hem de fixar? De quin jugador del Guadalajara ha de tenir més respecte al Barça?
A veure, no és per quedar bé, però crec que des de que jo vaig arribar aquí per la meva forma de veure el futbol, crec que sempre ha prioritzat molt l'equip i, bueno, i demà espero que siga així, no? Jo faig molt d'hincapié en això i, bueno, espero que demà siga així, no? Que es fijeu en l'equip i que com a equip pues, siguin capaços de fer un molt bon partit, no?
Doncs no hi ha hagut sort tal com era previsible. Aquest és el Pere Martí, l'entrenador del Deportivo Guadalajara, el Depor, en diuen allà, que serà el rival del Barça demà a la Copa del Rei, en el que esperem que sigui una festa com ho acostumen a ser aquest tipus d'eliminatòries. Pere, moltíssimes gràcies i a gaudir del partit.
Moltes gràcies a vosaltres, també, per cridar.
Només faltaria. Gràcies, una abraçada, Pere. L'entrenador del Guadalajara, vaja, no us preguntaré per l'eliminatòria de demà. Abans d'anar a obrir el laboratori sí que us vull preguntar pel partit que ja ens queda un pèl lluny, el de dissabte. Bé, una altra victòria del Barça que n'acumula ja 7 a la Lliga. Hi ha velocitat de creuer, encara veieu alguna possibilitat... No va ser el partit més brillant de la història. Veieu alguna possibilitat que aquesta dinàmica de creixement s'estronqui?
Jo crec que l'equip està creixent. La primera part, és veritat que va ser una mica... Van passar poques coses, que crec que Flick està fent proves. A mi, Rafinha, a la mitja punta, no m'acaba de fer massa el pes. Crec que se li pot treure molt més profit per l'extrem, però és veritat que després doncs, marca dos gols i una mica et canvia aquesta dinàmica. i Pedri, com sempre Pedri, no? Que és el futbolista més important d'aquesta plantilla i que ho nota sobretot quan no hi és, quina és la importància que té. La resta, doncs, l'equip està millorant, va agafant confiança i ara doncs, venen partits importants on ja podràs posar una mica més el focus en el teu estat real, no? Villarreal, per exemple, que és un rival complicat, la Supercopa, bé, a veure com arriben.
Sí, per mi també acabar bé aquest primer trimestre és important. El partit de Villarreal jo crec que pot ser com el clímax d'aquest ressorgir del Barça després de les lesions.
Si guanyes a Villarreal el desembre és per fer una rua, per Atlètic de Madrid, sí, Betis, Villarreal...
Sí,
no m'haguessin dit l'1 de desembre i no veig 9 punts aquí ni...
Doncs per això mateix jo crec que demà és important que el Barça tregui l'eliminatòria, un equip molt secundari, i que el partit important de la setmana, tot i que és evident que en un partit és un títol, etcètera, etcètera, però seria un cop d'autoritat del Barça guanyar contra el Villarreal abans de tancar la temporada, molt important.
Un equip que guanya 7 partits consecutius és que està en una bona dinàmica.
Totalment.
I guanya 7 i d'aquell jo crec que ja juga bé o molt bé.
7 de Lliga, eh?
Sí, 7 de Lliga, 7 de Lliga. Però bé o molt bé, crec que 2 o 3 ha jugat d'aquests. O sigui, sí, sí. Que, evidentment l'Eintra i Osasuna són partits complicats, són partits en defenses molt tancades i això fa difícil, però l'equip té ara recursos. Curiosament, l'altre dia Rafinha, jo almenys demanava el canvi de Rafinha perquè no estava jugant bé.
Uh-huh. I, el descans tothom.
Sí, tothom demanava el canvi de Rafinha i Rafinha va aparèixer, bueno, en realitat va aparèixer Pedri, o sigui que va...
També.
Que va ser el que va fer la jugada i després el gol de Rafinha, però crec que ara l'equip no depèn tant de Lamin, no depèn tant de Rafinha, no depèn tant de Lewandowski o de Ferran, que són jugadors que van entrant i...
Ja només sortir. Depèn de Pedri.
De Pedri. No, és que és així.
Sí, és així.
Depèn de Pedri i per mi Pedri està jugant molt millor ara que abans de la lesió.
Mm-hmm. Sí, sí.
O sigui, però molt millor i mira que difícil, eh?
Doncs Marcos López hauria substituït Rafinha abans del descans. A Anaïs Martín no li agrada Rafinha com a mitja punta.
I també doncs, l'hauria canviat al descans.
Doncs de què parlarem al laboratori? De Rafinha. Salmo, alguna cosa més?
Res més.
Vinga, gràcies.
Vagi bé.
Una pausa i obrim el Torquelab, la matèria. Rafinha mitja punta. Sí? No? Té visos de futur? Ara ho sabrem.
Tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Repeat after me. Eurojackpot.
Eurojackpot.
Eurojackpot. Pot.
Pot, pot.
That's right. Millions.
Milions, milions.
Tu tranquil, que si et toca l'Eurojackpot tindràs tota la vida per aprendre a dir a la gent on els has tret 120 milions. Eurojackpot, el sorteig europeu de l'11. Cada dimarts i divendres per només 2 euros pots de fins a 120 milions d'euros. Milionari forever.
11. Ara i sempre, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Avui l'art ja no només viu als museus. I tothom pot ser mecenes. Són a cada cantonada, a cada barri, a la cua del cinema i a la biblioteca. Perquè cuidar la cultura és un acte senzill a l'abast de tothom. És donar, però sobretot, rebre. És impulsar la nostra comunitat i el nostre territori. Perquè la cultura som tots i totes, i amb el teu suport la fem créixer. Tu també pots ser mecenes. Amb la col·laboració de la Fundació Catalunya Cultura, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Vols viure en directe la màgia dels clàssics de Broadway, com Els Miserables, El Fantasma de l'Òpera, Evita i Cats? Vine al concert simfònic organitzat pel diari Ara i Tram. El 29 de desembre, entrades a la venda a la pàgina web de l'Auditori de Barcelona.
Et vols vendre el cotxe? A jubilamostucoche.com te'l comprem ràpidament, tant si és vell o clàssic com si està variat, sense mal de caps. Jubilamostucoche.com, entra, demana cita i venta-la avui mateix.
El 22.350, el 48.900.
Farta que el 22 de desembre no t'acompanyi la sort? Aquestes festes a Ilerna i surts guanyant.
Més de 30 cicles d'FP online, més del 90% d'ocupabilitat.
Descobreix les sorpreses del calendari d'advent d'Ilerna. Matricula't a FP Oficial Online al febrer. Ilerna.es.
Aquest Nadal, els cors de Barcelona bateguen més que mai.
Deixa't enlluernar pels llums de la ciutat. Descobreix els pessebres i no et perdis el Festival de la Plaça de Catalunya. Consulta les activitats a barcelona.cat/Nadal.
Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó, darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
A Bazar El Regalo fem 50 anys.
I per celebrar-ho, les teves compres et poden sortir totalment gratis si el primer premi de la loteria de Nadal és el 29.604.
Cafetera superautomàtica de Longhi amb regulador per moldre el cafè per només 329 euros.
I a més, te'n duràs un regal.
Bazar El Regalo, cada dia més a prop teu.
Un disc és una obra d'art total. En Enderroc Llibres presenta Art i Música, una completa antologia gràfica de la música catalana a través de 800 portades i 100 il·lustradors i dissenyadors. Art i Música, la imatge sonora de mig segle de la nostra discografia.
Hola, sóc el Raül, el que t'acaba de fer una rascada per Can. Sé que t'esperaves el meu telèfon en comptes d'aquest dècim de Nadal, però he pensat que per què no totes dues coses alhora. Aquest dècim diu, em sap greu, compta amb mi i amb la meva assegurança. Així doncs, espero que ens toqui, que el toc que t'he fet s'arregli aviat. Firmat un veí que no t'ha vist, però que espera veure't aviat. Oh, quin tio més maco.
Recorda't que encara ets a temps de compartir el teu dècim. 22 de desembre, Loteria de Nadal. El sorteig que ens uneix. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Arriba la festa de Nadal de Catalunya Ràdio al Teatre Coliseum de Barcelona.
Celebra el Nadal amb nosaltres.
Dimarts 23 de desembre, des de les 9 del matí fins a les 12 del migdia, celebrarem el Nadal plegats.
Ens acompanyaran Pau Vallvé, Xiula, El Petit Príncep, Maria Arnal i l'Axan Busto.
El dimarts 23 de desembre, celebra el Nadal amb nosaltres. Amb tots els realitzadors de Catalunya Ràdio i amb la Nadala del matí de Catalunya Ràdio.
Entra al web de Catalunya Ràdio i reserva la teva invitació.
T'hi esperem.
Torque Lab.
No és que fos una innovació, perquè ja ho havíem vist en alguna altra ocasió, jugant Rafinha com a mitja punta, però sí que va ser el que va cridar més l'atenció de l'alineació de dissabte contra l'Osasuna. Ricard Torquemada, bona tarda.
Bona tarda.
Al final, Rafinha va acabar fent els dos gols, el primer jugant com a mitja punta, el segon ja en la posició més, més habitual. Vaig tenir la sensació que era una idea que no t'acabava d'omplir, com a mínim no de, de sortida. Ara ja amb el partit refredat i reflexionat, li veus recorregut aquesta aposta de Flick, tenint en compte que Olmo ara mateix no hi és i que Fermín no està fent la temporada més regular de la seva vida.
Jo crec que Rafinha, com la temporada passada, clarament és la tercera opció de la mitja punta del Barça. O sigui, crec que és la primera alternativa de Flick quan Dani Olmo i Fermín no estan en el moment adequat. El que passa és que és la tercera alternativa de la mitja punta del Barça, però és una de les dues potes del lideratge blaugrana. Per tant, les alineacions titulars sempre començaran amb Pedri i amb Rafinha, i si vols, Eric. Però ara mateix, no? Però en circumstàncies generals, Pedri i Rafinha han de ser titulars. Jo crec que el que canvia del partit contra l'Osasuna és que aquesta temporada el Barça, quan es trobi contextos tancats, com vam veure a la segona part de l'any, el dia de l'Osasuna, l'opció de jugar amb dos extrems serà gairebé innegociable per intentar obrir el camp. Rashford per l'esquerra, Lamine Yamal per la dreta. I com que Rafinha ha de jugar, doncs si s'ha de fer espai a la mitja punta se'l farà. Però no crec que sigui l'opció prioritària. Curiosament, en aquesta situació, la més incòmoda per Rafinha, perquè ell és un jugador d'espais
grans i s'ha de jugar en espais molt reduïts. Crec que tot això que va provocar que no estigués molt fi, perquè no és un jugador fi en espais reduïts, li costa ser precís, però vaja, és una altra que Flick valorarà sempre, perquè et dona desmarcada, et dona verticalitat, que és el que vol, et dona ritme, vertigen, i et dona xut exterior, i tot això és una altra opció. Hi ha algunes posicions del Barça actualment on el més atenció és que els perfils són molt diferents. Sempre ens havíem guiat molt per aquella rèplica, no? Per jugar de mig centre al Barça has de tenir aquestes condicions, per jugar a l'extrem has de tenir aquestes, altres. Ara mateix tenim mig centres que són radicalment oposats i mig puntes que són gairebé radicalment oposats, perquè ho és, però pot jugar.
Per tant, pel que dius, Ricard, no te l'imagines ni el dia del Villarreal...
No,
el dia del Villarreal...
No, m'imagino Rashford banqueta, uh-huh, i Rafinha i Fermín.
I ell tornarà a la seva posició, anava a dir posició natural, sí, que no ho és la posició que li han trobat a Can Barça, la posició on es troba...
Natural, sí, el que no és l'original, això sí.
Sí, però sí que s'hi troba de manera natural, sí, ella, sí, ja, diríem. D'acord, i aleshores... Què guanya el Barça quan Rafinha té més llibertat per l'esquerra?
Bé, també us dic que el rol no varia gaire. A l'esquerra sí que, com diu la Sònia, té més opcions de ser profund i de fer profund d'aquella banda, no? Però Rafinha juga a l'extrema esquerra. El partit apareixent, sí, sí, per totes les zones on vol, no? El que passa és que el mitjapunta del Barça ara és un mitjapunta que juga al sector dret, que fa triangle amb lateral i extrem. O sigui, té més llibertat com a fals extrem esquerre que com a mitjapunta. I aquí és on jo crec que Rafinha se sent còmode, perquè sap que aquí pot anar a dintre, pot picar a l'esquena, pot anar a l'esquena del lateral quan Valde s'incorpori. Hi ha mecanismes també després d'un any d'haver jugat ja en aquesta posició amb els mateixos anys que faciliten, diríem, moviments que li surten molt naturals, i probablement s'apropa al gol, perquè a la mitja punta, en aquesta posició del sector dret, entre línies, és una fase més de pregol que no en aquesta posició de banda esquerra, per sorpresa, que pot aparèixer ja a l'última fase. Fixem-nos als dos gols, no? El primer gol, és veritat que és una transició, però seria més de perfil mitja punta, i el segon, que es remata des de l'àrea petita, és més del fals extrem esquerre, que li permet tenir més profunditat o carregar més l'àrea. Però quan flipi és perquè sap que... en el fons no hi ha gaire el rol del que fa habitualment Rafinha, tot i que pot des de l'esquerra afegir altres elements al que ha de fer a la mitja punta.
Abans ho has comentat de passada, per tant, en partits que Flick imagini tancats o amb pocs espais o amb defenses reculades, com dissabte i fins i tot contra l'Eintracht, veus clar que Rashford serà extrem titular,
crec que té moltes opcions de ser titular si està bé, si està en forma, perquè crec que és una variable que li perseguia, que no tenia la temporada passada, perquè quan Ferran jugava a la banda esquerra repetia aquest moviment interior de Rafinha, de certa llibertat, però no donava amplitud, i que ara té un extrem que pot donar amplitud. I en contextos com aquests, si les dues bandes com a mínim obligues a que els dos laterals estiguin molt oberts, per dintre tens més possibilitat de fer mal, Pedri pot maniobrar, té més opcions de passada perquè té dues referències obertes, encara que Valde hi vagi, doncs aquí a vegades els tapen una mica, és a dir, entre Rashford i Valde no hi ha la química que hi ha entre Koundé i Mal, perquè Koundé ha après que a ell li toca ocupar el carril que no ocupa la mitja mal, i en canvi tant Valde com Rashford creixen l'exterior, cap dels dos se sent còmode en l'interior, aquí és on se solapen una mica, però sí, crec que Flick fixem-nos que és el canvi al descans de l'Eintracht, Fermín fora, Rashford dintre, dona resultat contra l'Osasuna, torna a optar per aquesta línia, i jo crec que li donarà continuïtat, si pot, en contextos molt concrets i tancats, perquè tampoc en són tants durant la temporada. El futbol ha evolucionat, però a vegades passa això, que s'acumulen una sèrie de partits en un tram de temporada, perquè el rival ho veu, li agrada, mira, aquells han patit contra l'Eintracht, doncs farem el mateix. Podria ser que algú s'hi animés, i jo crec que això dona més opcions a Rashford per ser titular.
Molt bé, doncs aquesta és l'anàlisi del Ricard Torquemada amb aquests deures pendents per Rashford i per Balde, per ajustar la banda esquerra, igual que Koundé i Lamine. També és veritat que Koundé i Lamine porten més temps jugant junts pel seu carril que no pas el de l'esquerra, però sí, com el Ricard preveu, Rashford jugarà en els partits amb defenses tancades, aquesta serà una química que s'haurà d'ajustar. Per cert, una tonteria, però... No, és que el dissabte, quan vaig veure l'alineació, vaig pensar... Juga Eric com a mig centre, juga Rafinha com a mitja punta. Dels tres teòrics migcampistes del